I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana i fins divendres 18 de novembre s'està celebrant a Egipte la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, anomenada el COP27. La sigla COP significa Conferència de les Parts. Les parts són els signataris de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, un tractat realitzat el 1994 integrat per 197 parts, que són 196 països i la Unió Europea. Un any després, al març del 1995, es va celebrar la primera COP a Berlín, Alemanya, i aquesta ja és la 27a reunió de les parts que enguany se celebra al continent africà. Justament, el lloc on se celebren d'Egipte, a Sharm el-Sheikh, no és el lloc més apropiat per parlar d'aquests temes, ja que es tracta justament d'un fastuós balneari turístic creat artificialment com si fos un oasi o un paradís enmig del desert. Tot un despropòsit climàtic. Les conferències de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic es troben entre les reunions internacionals més importants del món. Les negociacions entre els governs són complexes i hi participen funcionaris de tots els països, així com representants de la societat civil i dels mitjans de comunicació social. Justament per aquest motiu, el moviment mundial Laudato Si, nascut arrel de l'encíclica del Papa que porta aquest nom i publicada el 2015, s'havia proposat de fer-s'hi present per divulgar les propostes del Papa en la seva encíclica i alhora presentar la pel·lícula La Carta, recentment apareguda. Aquest moviment ho veu com una nova oportunitat pels catòlics per cuidar la creació, la nostra casa comuna, i una manera d'assolir un acord pel món, amb l'objectiu també de recolzar els esforços dels seus membres i socis. Considerant els diversos riscos derivats de la crisi climàtica, en aquesta conferència es busca que els països presentin objectius ambiciosos de reducció d'emissions pel 2030. NDC, per les sigles en anglès Nationally Determined Contribution. També es vol mantenir només el 1,5 graus d'increment de la temperatura per assolir el nivell zero a mitjans de segle. Justament aquesta conferència es reuneix en el context de la guerra d'Ucraïna, que concentra els seus efectes col·laterals en el preu de l'energia i que ha posat en evidència una cosa que molts ja havien advertit abans, que la transició energètica té el seu cost i que l'eliminació dels combustibles fòssils no es pot fer d'avui per demà. Per aquest motiu, el moviment internacional Laudato Si, juntament amb altres comunitats religioses d'arreu del món i amb líders d'altres institucions religioses, han demanat, a través d'una carta multiconfessional que s'ha lliurat als líders de la COP27, de signar un tractat de no proliferació de combustibles fòssils, juntament amb una eliminació equitativa de la producció actual de carbó, petroli i gas i un compromís generós amb una transició justa pels països, comunitats i treballadors afectats pel clima. Textualment, diuen en la carta que l'acció dels governs ha estat penosa, lenta i ha estat massa temerària i enganyosa amb les corporacions de combustibles fòssils, impedint una legislació climàtica significativa i oportuna. Un dels membres de la redacció d'aquesta carta, en representació de totes les esglésies cristianes del Pacífic, dins del Consell Mundial de les Esglésies, deia que els illencs del Pacífic s'enfronten a una emergència climàtica que és una amenaça existencial i que s'ha d'aturar per tal de protegir els més vulnerables. És l'única cosa decent que podem fer, deia. Per la seva banda, el representant d'una organització budista global, amb seu a Japó, també afirmava que en la vida de Buda Shakyamuni, el fundador del budisme, va demostrar tant un autodesenvolupament continu com un compromís rigorós amb les persones i els seus problemes. Per tant, la dependència continuada dels combustibles fòssils que provoca tragèdia especialment a les persones en situació de vulnerabilitat és incompatible amb la nostra convicció i compromís. Finalment, el líder musulmà de Kènia també afirmava que històricament i en l'actualitat els primers i pitjors afectats pel canvi climàtic a l'Àfrica i a tot el món carreguen amb una petjada de carboni ínfima, i acabava preguntant-se ell mateix: per què han de patir aquestes persones innocents mentre les majors empreses del món i els governants rics no responen adequadament? Gran pregunta. Molt bon diumenge a tothom!